Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
El trasllat de l'oncologia pediàtrica del Taulí també divideix l'opinió dels treballadors. D'una banda, el president del comitè d'empresa, Manuel Montiagudo, s'ha mostrat favorable a la concentració del servei a la Vall d'Hebron, en considerar que així es podria millorar l'atenció dels infants malalts de càncer.
Probablemente, racionalmente, si esto realmente a los pacientes les puede perjudicar o no. Yo creo que esto no tiene por qué ser así.
En canvi, des de la plataforma assembleària de treballadors del Taulí s'oposen a la marxa del servei. Lamenten la decisió de la conselleria que es podria fer efectiva la setmana vinent amb la marxa de dues oncopediàtries. Xus Merino, portaveu de la PAT, no creu que la qualitat del Taulí sigui menor a la dels hospitals de Barcelona.
L'Hospital de Sabadell ofereix el mateix bon servei que qualsevol altre centre. A més, avui en dia tots els protocols i tots els tractaments estan consensuats, es fan els mateixos tractaments aquí que a Vall d'Hebron que a qualsevol altre lloc.
I per la seva banda, l'alcaldable socialista Marta Ferrés ha rebatut les dades del CatSalut i afirma que l'Hospital de Sabadell atén prou pacients com per mantenir el servei a la ciutat. Tot seguit escoltarem totes les parts.
Titulars.
Finalitzen les obres del mur del carrer de l'Unyà a Torre Romeu. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. L'actuació ha tingut un cost de gairebé 1 milió d'euros i ha servit per reconstruir la totalitat del mur després que caigués una part de la paret el mes de maig. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, també ha anunciat que es farà un passeig arbrat per a vianants al carrer Superior, que ha rebut el suport de tots els veïns de la zona.
Concert solidari aquesta nit a 9:45 a la Faràndula.
Versions de bandes sonores en clau de swing. Aquesta és la proposta del 12è concert solidari de la delegació local d'Oxfam Intermón, un espectacle que vol finançar una campanya per potenciar la neteja de mans a l'Àfrica com a mesura per prevenir la transmissió de malalties entre els infants.
I a partir de les 2 arriba una nova edició de l'Hotel Suís, avui com a bon divendres, dia de prèvies, en aquest cas pendents del Mini i d'Eslovàquia.
En el primer cas, el Sabadell espera guanyar allà el primer partit de la temporada fora de casa contra un filial. A partir de les 2 escoltarem els dos entrenadors, Quico Ramírez i García Pimienta. Pel que fa al waterpolo, avui doble cita per a l'equip femení de l'Astralpool. Després de guanyar aquest matí el Rapallo italià, les noies de David Palma s'enfrontaran a les 6 contra el Dunav Baros hongarès.
Tot seguit ampliem aquestes notícies amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passen 3 minuts de 2:15, obrim pàgina de serveis. I comencem mirant el cel i com està el temps. Li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. El vent encalmat i ha permès que les temperatures hagin baixat i avui comencem el dia amb temperatures força més baixes que les d'ahir. Ara mateix amb valors negatius a tot el que és el prelitoral. Temperatures de menys 2, menys 3 graus en alguns sectors. Per exemple, si ens anem a Parets del Vallès amb menys 2 graus, menys 3 graus a Vilanova del Vallès, menys 3 graus a Caldes de Montbui, o bé si ens anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, menys 2 graus. Arran de costa, la temperatura és una miqueta més agradable, amb temperatures força més altes cap a la zona de Barcelona, però tan sols amb 6 graus. Per tant, l'ambient també és fred. En general, aquestes temperatures han d'anar recuperant-se i és que ha de dominar el sol durant tot el dia i, per tant, les temperatures màximes aniran pujant i, de fet, avui s'esperen valors màxims una miqueta més alts que els d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I per saber l'estat actual del transport públic, li preguntem al David de Toro des del Transmet. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens informen els diferents operadors. D'altra banda, informar que el proper diumenge 27 de gener i per les obres de túnels de les places de les Glòries, el tram Besòs queda sense servei entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Des de dilluns 28 i fins a finals d'abril, el tall serà entre Glòries i Can Jaume Andreu. Ajuntament de Barcelona, ATM i Tram han treballat en un pla alternatiu de transport que inclou un servei de bus llançadora. Finalment, una informació pels usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, també el proper diumenge, 27 de gener. Per treballs d'instal·lació d'un sistema de senyalització, des de l'inici del servei fins a la 1 del migdia, es reduirà la circulació a 2 trens per hora i sentit al tram al Masnou-Mataró. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David, i pel que fa al trànsit, l'últim servei que hem de comentar, a prop de la nostra ciutat només trobem una incidència destacable, que serien 2 quilòmetres de circulació amb retencions al nus de la Trinitat sentit nord, el que seria a la sortida de la ronda litoral.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en començar, divisió entre els treballadors de l'Hospital de Sabadell sobre el trasllat del servei d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron de Barcelona. D'una banda, el comitè d'empresa del Taulí creu que la concentració de serveis no afectarà l'atenció als pacients. I de l'altra, la plataforma assembleària de treballadors del Taulí, la PAT, lamenta aquesta decisió que deixa fora el valor d'una atenció de proximitat pels malalts. Les dues associacions de treballadors confirmen, això sí, que el trasllat implicarà la marxa de 2 oncòlogues pediàtriques del Taulí, mentre que el personal d'infermeria es quedarà al centre sabadellenc. Àlex Graell, bon dia.
Bon dia, Pere. El president del comitè d'empresa de l'Hospital de Sabadell, Manuel Montiagudo, ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que el primer valor que s'ha de tenir en compte amb la reestructuració de serveis és que es mantingui la qualitat assistencial dels pacients, un aspecte que assegura estar del tot cobert. Tot i això, recorda que actualment ja es feia alguns trasllats de pacients quan calien atencions o tractaments complexos. En aquesta línia, assenyala Montiagudo que el valor de la proximitat.
Les intencions són aquestes, concentrar les coses en diferents hospitals i que aquests siguin de referència i treure la proximitat, no? Que és aquest valor que pensem nosaltres que l'Hospital de Taulí té, de proximitat a tota la gent que és de referència aquí.
Sembla que no ho podíem sentir el senyor Manuel Montiagudo. La Montiagudo, de fet, ha lamentat que en tot aquest procés hi ha hagut un important problema de comunicació i de transmissió de la informació. I és que, segons explica el president del comitè d'empresa, s'havia parlat del trasllat fa anys, però és una qüestió que havia quedat oblidada.
I el parer de la plataforma assembleària de treballadors del Taulí és diferent, no, Aleix?
Exactament. La portaveu de la PAT, Xus Merino, ha lamentat al programa Al Matí que aquesta iniciativa de concentració de serveis es deixa de banda l'atenció de proximitat. A més, per Merino assegura que no s'ha mirat més enllà de Barcelona, ja que el Taulí podria ser l'hospital de referència si es té en compte l'àrea que ocupa.
Els nens d'oncologia de Terrassa van a Barcelona, si també es concentren aquí i s'amplia la zona, i els nens de Manresa també podrien ser centre de referència d'oncologia pediàtrica. Vull dir, està bé concentrar, però dintre d'una zona de referència que sigui petita, no 2 centres a tota Catalunya, com és la intenció, no? I a més, amb un hospital com és el Taulí, que ve del Nen Jesús, tot el tema oncològic, que fa 40 anys que funciona i que va ser un dels pioners amb aquests tractaments, no?
Per abordar aquesta realitat i explicar la situació de tots els professionals del Taulí, la PAT ha convocat una assemblea dijous vinent a la tarda, una trobada que ha de servir per determinar si cal plantejar accions reivindicatives.
El grup municipal socialista qüestiona les dades aportades pel CatSalut sobre els casos d'oncologia pediàtrica atesos en els últims anys al Taulí. Recordem que l'organisme de la Generalitat havia exposat a principis de setmana que l'Hospital de Sabadell atén una mitjana de 9 pacients l'any i que, per tant, es troba per sota de la mitjana d'usuaris que cal atendre per convertir-se centre de referència i així evitar el trasllat. Doncs bé, el PSC de Sabadell assegura que ha estat investigant i que ha obtingut noves dades.
Així és, en una roda de premsa a la sala del grup municipal a l'Ajuntament, Marta Ferrés, alcaldable dels socialistes, ha explicat que és cert que CatSalut ha calculat la mitjana de pacients atesos en aquest servei durant els últims 30 anys, però segons Ferrés, aquestes dades no són del tot certes.
Quan ens posem a mirar aquest registre de tumors, resulta que en el cas de Sabadell aquest registre de tumors existeix des de l'any 1989 i per tant d'aquí ve aquesta mitjana de dades. Quan nosaltres mirem aquest registre de tumors, resulta que en el cas de l'Hospital Taulí només es recompilen dades de forma sistemàtica des de l'any 2000. Què és el que passa abans de l'any 2000? Que hi ha anys que es recompilen dades, hi ha anys que hi ha buits en el registre, hi ha anys que potser no s'han comptat tots els casos, per tant que no hi ha una sistematització científica, és a dir, realment les dades només es poden garantir a partir de l'any 2000.
L'alcaldable ara assegura que des del partit han realitzat la mitjana de pacients entre els anys 2000 i 2016 i el surt que el centre hospitalari sabadellenc ha atès 18 persones de mitjana. Com que aquesta mitjana encara està per sota de l'admesa per CatSalut per ser centre de referència, Ferrés proposa ampliar la zona d'influència del Taulí a Terrassa i al Bages.
Si en el cas de Sabadell, en el cas del Taulí, tenim 483.000 persones, si obrim l'àmbit d'influència Terrasses i el Bages, que és un àmbit que, com us dic, en altres àmbits ja és el Taulí referència, ens estem entorn d'un milió i mig de persones de referència. Què passa si extrapolem aquestes dades al milió i mig de persones? Doncs que ens surten que en el cas d'aquest territori tindríem 55,9 casos nous d'oncologia pediàtrica a l'any. Per tant, compliríem de sobres la ràtio d'aquests 30 que es demana l'expertesa i que, com deia, nosaltres compartim, per tant, no qüestionem.
Els socialistes també han assegurat que, contràriament al que deia CatSalut, actualment hi ha 3 centres de referència a Barcelona, a l'Hospital Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i l'Hospital de Sant Pau. Segons les dades presentades pel grup municipal, aquest últim centre no compleix amb la mitjana de 30 pacients per any i que l'única manera que es manté com a hospital de referència és perquè manté un conveni amb Sant Joan de Déu. Els socialistes proposen, doncs, que s'utilitzi aquesta mateixa fórmula pel Taulí, que es creï un conveni amb la Vall d'Hebron i que d'aquesta manera el servei es pugui quedar a Sabadell.
Qui també s'ha pronunciat sobre el trasllat del Servei d'Oncologia Pediàtrica del Taulí ha estat la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP. El president de l'entitat, Manuel Navas, ha explicat al programa Al Matí que aquesta decisió s'emmarca dins de les retallades sanitàries que la Generalitat va fer el 2011. En aquest sentit, Navas creu que en el context actual el servei s'hauria de mantenir a la ciutat.
Lo que nosaltres creiem de que la tasca que ha fet els professionals del Taulí de Sabadell ha sigut magnífica fins ara, no? A partir d'ara nosaltres pensem, bueno, si hi ha temes més complexos que no poden ser atesos aquí a Sabadell, a lo millor sí que hi tenen de passar després a un altre puesto a un nivell més alt, però que evidentment tot el que està fent fins ara es pot fer en Sabadell sense cap dubte. I no tinguem en compte que l'Hospital del Taulí ha sigut el punt de referència per al Vallès Occidental, que són més de 600.000 persones. És que no estem parlant d'un municipi, estem parlant de tot un Vallès Occidental, no?
El president de la FAP reconeix que no tots els hospitals poden tenir tots els serveis, però que el Taulí és un cas excepcional perquè té una població de referència molt gran.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Canviem de qüestió. Guanyem Sabadell presenta la candidatura de cara a les eleccions del mes de maig amb Marisol Martínez al capdavant i repetint com a número 2 el regidor de Benestar Animal, Miquel Soler. En l'acte de presentació d'aquesta llista electoral, Martínez ha defensat la idea d'una alcaldia per a tothom, d'una lluita des dels barris, però també la voluntat de recuperar el sentiment de sabadellenquisme.
L'alcaldable Marisol Martínez ja ha començat a donar les primeres pistes sobre com serà el programa electoral de Guanyem Sabadell de cara a les eleccions municipals. L'actual tercera tinenta d'alcaldes s'ha compromès davant de més de 300 persones a complir 3 objectius si acaba al capdavant del govern. El primer de tots, Martínez s'ha compromès a la creació de 1.000 llocs de treball mitjançant la construcció d'un institut d'estratègia econòmica.
Nuestro compromiso con la creación de 1.000 puestos de trabajo. Queremos crear un instituto de estrategia económica de Sabadell, para nosotros, un nuevo organismo, dotado de personal experto que se encargue de atraer inversión, que elimine trabas burocráticas, que se ponga al lado de la iniciativa económica para generar oportunidades de trabajo.
Seguidament, l'alcaldable s'ha compromès a un servei gratuït d'autobús per a tots aquells professionals del Taulí, però també per a algunes de les famílies que tenen pacients al centre hospitalari sabadellenc. Com a tercer i últim compromís, Marisol s'ha referit a la falta d'oci nocturn de la ciutat a causa del tancament de la zona hermètica. L'alcaldable ha assegurat que si guanya les eleccions crearà tota una zona perquè els joves de la ciutat no hagin de sortir de festa a una població veïna.
La zona hermètica no puede ser un conglomerado que no podamos controlar de seguridad. Pero nuestros jóvenes tienen que tener ocio y lo tienen que tener en esta ciudad. Y tendrán sus carpas y tendrán sus discotecas ordenadas, controladas, con seguridad. Pues claro que sí, faltaría más, como en otros sitios. Pero lo que no puede ser es lo que tenemos en estos momentos. Lo que no puede ser son Nocheviejas donde nuestros jóvenes tengan que ir caminando a Castellar o se tengan que ir fuera a Badalona, a Granoller, con lo que eso significa de dificultad y de problema.
Martínez, durant el seu discurs, ha volgut recalcar molt que la seva candidatura és totalment inclusiva, que no es deixarà ningú enrere i que els barris són el cor de la ciutat.
I acaben les obres del nou mur de l'Unyà a Torre Romeu. Després de patir durant 25 anys deficiències estructurals i de caure una part de la construcció al mes de maig, des d'ahir ja torna a estar operatiu. Un projecte, però, que servirà perquè en els pròxims mesos el carrer de dalt es converteixi en un passeig per a vianants i el de sota passi a ser de titularitat municipal.
L'Ajuntament ja ha acabat la reconstrucció dels 300 metres del mur de l'Unyà, una intervenció que ha costat gairebé 1 milió d'euros, però que suposa una justícia per als veïns. Xavi Guerrero és el regidor d'Espai Públic.
Hem acabat el mur, al final es va haver d'enderrocar tot i s'ha reconstruït tot sencer. El cost ha estat de 972.000 euros i el que ha inclòs això ha estat la reconstrucció del mur, arreglar parcialment el carrer de sobre, el carrer d'Unyà, amb la idea de més endavant, i més endavant vol dir d'aquí 5-6 mesos, quan s'acabi el procediment administratiu, fer un carrer peatonal.
Aquesta intervenció, però, anirà vinculada a altres mesures. La principal, la transformació del carrer de l'Unyà en un passeig arbrat amb un nou paviment de pedra.
El projecte va ser aprovat per unanimitat a l'Assemblea Veïnal, o sigui, tots els veïns van votar a favor, que això és una cosa que no passa molt sovint, i vam, doncs ara, tot seguit, vam començar el tràmit administratiu del projecte executiu, fer la licitació. Calculem que trigarem uns 6 mesos, més o menys, 6-7 mesos. Per tant, a la tornada de vacances, principi de tardor, calculem que podríem començar les obres de tot plegat. El projecte té un pressupost aproximat d'1 milió o 1 milió i una miqueta més d'euros.
Pel que fa a la carretera de sota, actualment un cul de sac que només funciona com a aparcament, en 2 mesos hauria d'estar oberta al trànsit quan passi a mans de l'Ajuntament. A més, ara s'han aprofitat les obres per instal·lar una nova estació transformadora d'Endesa que ha de suplantar la que provocava continuats talls de subministrament als veïns.
L'Associació de Veïns de l'Eixample mostra el seu malestar per la instal·lació d'un monòlit en record a les víctimes de l'Holocaust a la plaça Montserrat Roig. Els veïns creuen que el centre d'aquesta plaça no és el lloc més adequat per acollir l'homenatge, malgrat mostrar tot el seu suport a les famílies de les víctimes. Així mateix, lamenten que l'Ajuntament no els ha consultat l'hora d'instal·lar, que no els ha consultat a l'hora d'instal·lar aquest element.
Des de l'Associació de Veïns de l'Eixample asseguren que van tenir coneixement de la instal·lació del monòlit quan la decisió estava presa i el projecte ja tirava endavant. L'entitat considera que hi ha altres punts de la mateixa plaça o de Mestre Planes que podrien acollir millor l'element commemoratiu. El president de l'associació, Antonio Ontiveros, ha apuntat els problemes que pot suposar la ubicació actual.
El lunes, a la mañana, o el lunes a la hora del recreo o a la tarde cuando vengan los niños a jugar, ahí van a venir pelotazos, van a venir carreras y el ciprés que han puesto, el pobre ciprés pues es pequeño y tiene que crecer, pues los pelotazos, las carreras, los golpes y tal, pues seguramente durará 3 días. Y luego encima tenemos el monolito de mármol, que es algo similar a un plintón de un polideportivo, pero en vez de ser de cuero colchado, es de cemento armado, bueno, de mármol. Eso lo van a utilizar, puede quedar en medio de la plaza, lo van a utilizar los niños al correr, a saltar y darse golpes en la rodilla.
Ontivero reitera que la plaça Montserrat Roig és l'únic espai lliure del barri i que necessiten disposar de tot l'espai. Per això confia que l'Ajuntament es plantegi un canvi d'ubicació. L'acte institucional en record dels sabadellencs deportats als camps nazis serà diumenge a les 12 del migdia i consistirà en una ofrena floral al nou monòlit de la plaça Montserrat Roig.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Les Bruixes del Nord esperen aplegar 300 persones a la calçotada de demà a la Sala Polivalent del Nord. A partir del migdia, diferents activitats acompanyaran els participants que poden triar diferents tipus de tiquets per acabar menjant calçots. La convocatòria servirà també per celebrar tota la feina feta al llarg del 2018. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. L'instal·lació esportiva de la Ronda de Navacerrada acollirà aquest dissabte una calçotada on s'ajuntaran les Bruixes del Nord al voltant del foc i també dels calçots. Nani Valero, membre del col·lectiu, explica quines activitats hi ha previstes al llarg de la calçotada.
Hi haurà actuació de la colla de Tabal, del grup de gralles també de les Bruixes del Nord. Cap al migdia, tot sent el vermut, tindrem unes actuacions musicals d'Ona i Sofia, acompanyades del Pau, que també toca la guitarra, que són uns cantautors d'aquí de Sabadell, que tenen una veu meravellosa. I després, durant la tarda, anirem passant projeccions dels audiovisuals que hem fet les Bruixes i també tindrem les actuacions de violoncel i de guitarra de Martí Cáceres.
Es podrà triar entre diferents opcions de menjar, menú clàssic, menú vegà i menú infantil. Serà el moment també de compartir els èxits del 2018, amb el moment culminant en què van treure amb foc al carrer 60 bruixes i 100 persones en total.
La festa major de l'any passat, que amb les altres colles de foc de la ciutat i organitzant-nos a través de la coordinadora de foc, vam recuperar el mercat de foc. I va ser una activitat extraordinària. Tot el que va ser el cercavila infernal i el mercat de foc de la festa major. I nosaltres, com a bruixes, mai no havíem tingut tanta gent actuant alhora, fins al punt de que vam haver de demanar-li vestits i barrets a les nostres filloles, a les bruixes de Ripollet, perquè no teníem prou roba per totes les bruixes.
Si volíeu dinar calçots el dissabte, els tiquets s'han venut a diferents punts de la ciutat fins al dimecres, però encara podeu anar a la Sala Polivalent del Nord demà a partir de les 12 i en trobareu, com si fos cosa de bruixes.
Més qüestions de la jornada. Aquesta tarda, inauguració de l'ampliació de la plaça Dolors Miralles.
L'actuació permetrà anar del carrer del Turull a la Gran Via passant per les places de Dolors Miralles i Bosch i Guimpera. Aquesta configuració també permetrà donar més visibilitat a un element singular com és la xemeneia de l'antic vapor Montlló, reconstruïda i senyalitzada mitjançant un tòtem explicatiu.
I Sabadell ha patit les conseqüències de les fortes ventades d'aquests dies.
El vent ha provocat danys en diferents edificis de la ciutat, això sí, sense arribar a provocar cap accident. Persianes de comerços, tendals i vidres han vist com el vent els desplaçava del seu lloc d'origen. En tots els casos, els bombers municipals hi han intervingut per evitar danys majors.
I el jurat popular considera culpable d'assassinat amb traïdoria el caçador que va matar dos agents rurals a Aspa.
Els membres del jurat han hagut de contestar un plec amb 28 preguntes per determinar si durant el judici ha quedat provada la traïdoria. El jurat ha considerat que no queda prova que l'acusat matés els dos agents per evitar que es descobrís que no tenia llicència d'armes. El jurat també ha hagut de decidir si el caçador, que tenia al seu nom l'arma emprada per l'acusat per disparar les víctimes, és cooperador necessari del delicte de tinença il·lícita d'armes i sobre la responsabilitat de l'asseguradora de caça amb la qual l'acusat dels dos assassinats tenia una pòlissa. Així doncs, un jurat popular format per 7 homes i 2 dones considera Ismael Rodríguez, autor confés de la mort dels agents rurals a Aspa, culpable dels fets.
I els Wild Goats tornen a la càrrega. Something inside that lights my fire. La banda sabadellenca presenta demà al Marula Café de Barcelona els nous singles del grup i al febrer, atenció, faran un concert a Sabadell. Serà el dia 16 de febrer a l'Estruc i tornaran a la ciutat a l'abril, en aquest cas el 27, per tocar a l'Auditori de Belles Arts. Avui han passat pel programa al matí amb la Raquel Garcia per explicar tots els detalls del que estan preparant.
Des de la publicació l'abril passat de Gold, el seu primer EP, els Wild Goats s'han tornat a l'estudi per crear nou material. Es tracta, en paraules del guitarrista Max Tosset, d'experimentar, de fer seguir fent fusió. Han definit aquesta etapa com un salt qualitatiu. Pere Martí, vocalista del grup, ha explicat que aquest salt ha arribat amb les incorporacions de David Jimeno, Bernat Tortajada i la Mar Vilaseca.
Hem crescut una barbaritat a nivell musical. Sí que és veritat que el grup ara té un factor molt més empresarial que no pas grup d'amics, però suposo que és, no vol dir que no ho siguem, eh? És el que passa quan es professionalitza tot. I la cosa és que, bueno, hem fet un salt qualitatiu perquè feia falta. Hem incorporat uns fitxatges heavies i la resta de la banda ens hem hagut de posar a l'altura.
Demà actuen a 11:15 de la nit al Marula Café de Barcelona en un concert que volen mostrar uns Wild Goats un pèl diferents.
Nervis, la veritat és que no n'hi ha, però ganes de... Bueno, sempre intentem ensenyar un Wild Goats un pèl diferent del que la gent veu sempre a l'última data. I bueno, jo crec que hi haurà sorpreses bastant guais. És un directe bastant, bastant diferent i amb un rotllo molt més de club.
Encara no hi ha data, però la banda ha anunciat que llançaran nous singles durant les pròximes setmanes.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, hagués pogut anar millor si no hagués tingut tantes complicacions.
Sorpreses.
Són coses que sobten perquè, evidentment, la gent espera que fos un entrenador marx i el facin fora per fer els mals resultats.
Satisfaccions.
Objectiu complet. Estar 8 anys a primera és que és una salvajada.
I també decepcions.
No ho hem d'utilitzar com a excusa. Ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per abordar altres notícies del dia. L'exportaveu de la CUP, Anna Gabriel, ha apostat per un gran acord estratègic de l'independentisme i creu que les acusacions creuades i les ocurrències s'han de deixar per un altre moment, que no hi hagi tant dolor.
Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Suïssa, una estratègia amb mirada llarga que també ha d'incloure encara el judici de l'UO de forma col·lectiva perquè esdevingui un boomerang contra l'estat espanyol. Preguntada per si té previst tornar a Catalunya tenint en compte que està acusada de desobediència, Gabriel ha explicat que serà Suïssa el temps que faci falta per denunciar la repressió, diu, mentre hi hagi companys acusats amb penes altíssimes.
El govern replanteja l'acollida dels menors estrangers no acompanyats amb una estratègia que prioritza l'acolliment i la mentoria, tenint en compte que durant el 2018 n'han arribat 4.000 a Catalunya.
El pla preveu la creació d'un centre de primera acollida per fer la identificació policial, potenciar la mentoria i estendre l'acolliment en famílies extenses i alienes, entre d'altres. El repte és aconseguir que els anomenats MENA esdevinguin ciutadans de ple dret i capaços d'emancipar-se i poder construir el projecte vital propi.
Els presos independentistes seran traslladats a Madrid el 29 d'aquest mes.
Els nou dirigents empresonats a Catalunya pel procés seran traslladats a Madrid dimarts que ve, segons una recent providència del Tribunal Suprem. Junqueras, Turull, Rull, Forn, Romeva, Sánchez i Cuixart ingressaran al centre penitenciari de Soto del Real i Carme Forcadell i Dolors Bassa en el d'Alcalà, Meco. D'aquesta manera, els 7 polítics i els 2 líders de la societat civil seran posats a disposició del Tribunal Suprem amb vistes al judici contra el procés independentista que podria començar entre la primera i la segona setmana de febrer.
Els vehicles BTC continuen ocupant una part de la Diagonal de Barcelona.
Uber i Cabify i la resta d'empreses del sector no es donen per vençudes i continuen en peu de guerra. Creuen que encara hi ha temps d'impedir que la Generalitat aprovi la nova regulació per posar límits a la contractació d'aquest servei. Amb aquest panorama, centenars de cotxes continuen ocupant els carrils de la Diagonal des de Francesc Macià fins a l'Avinguda Maria Cristina i avisen que, de moment, no en marxaran. Aquest divendres, a les 11 del matí, hi ha convocada una reunió per decidir com afrontaran la mobilització a partir d'ara.
I en plana internacional, Juan Guaidó, que dimecres es va autoproclamar president interí de Venezuela, no descarta una eventual amnistia per a Nicolás Maduro, president oficial del país, si aquest deixa el poder.
Amb tot, Guaidó ha acusat Maduro de ser el responsable de les morts ocorregudes aquesta setmana durant les protestes antigovernamentals que l'ONG Observatori Venezolà de Conflictivitat Social ha elevat aquest dijous fins a 26 víctimes mortals. Maduro, ara per ara, no ha reconegut Guaidó. Després d'obtenir el suport dels militars i la judicatura, Maduro, això sí, s'ha mostrat disposat a iniciar un procés de diàleg per reconduir la situació política.
La contraportada. Ooh, that dress so scandalous, you know another fella couldn't handle it. Thinking that thing like who's the ish when the look in the eyes so devilish.
Arribar a 100.000 nens i nenes del Txad i Etiòpia perquè a través d'una acció tan senzilla com rentar-se les mans puguin salvar la seva vida. Aquest és l'objectiu del concert solidari que aquesta nit ha organitzat Oxfam Intermón a la Faràndula. Es tracta d'un projecte d'abast estatal amb el qual els sabadellencs podem col·laborar comprant entrades fins que comenci l'espectacle a 9:45.
Per 12 anys consecutiu, la delegació local de l'ONG Oxfam Intermón ha organitzat un concert solidari a Sabadell. En aquest cas es tracta de versions de bandes sonores interpretades en clau de swing. Francesc Vives, coordinador del comitè d'Oxfam Intermón a Sabadell.
Es tracta d'un concert en el qual participen diversos músics dirigits per Dani Alonso i una ballarina, i es titula Swing at the Cinema perquè són escenes del cinema ambientades amb música d'ells i la ballarina, que seria el concert, la part lúdica. I després existeix la part de sensibilització, que és aconseguir el màxim possible de diners per un projecte que és perquè 100.000 nens i nenes es puguin rentar les mans i així evitar les diarrees, que és una de les principals causes de mortalitat infantil.
Concretament, el 40% de les morts infantils són causades per la diarrea, una malaltia que es reduiria a la meitat en els infants del Txad i Etiòpia si aquests es rentessin les mans de forma adequada.
Les condicions en aquests països, l'aigua que beuen la gent i tota una manca d'higiene és la que provoca una de les principals causes de mortalitat, que són les diarrees, la manca d'aigua potable és crucial en aquest sentit. I per això aquest treball és senzill, però molt efectiu per evitar aquesta mortalitat.
De moment ja s'ha superat la meitat de l'aforament de la Faràndula i l'objectiu és mantenir la xifra dels 800 espectadors d'altres edicions. Vives ha calculat que venent 1.000 localitats del teatre es podria arribar a 1.800 nens i nenes.
I a ritme de swing i amb aquesta proposta solidària posem el punt i final al Notícies Migdia d'avui. Tot seguit us deixem amb l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís, avui amb l'Adrià Arroyo. Nosaltres tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Mentrestant us podeu mantenir informats a través de Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon dia.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.